Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
Començarem, com tots els dilluns, cantant els resultats i la classificació. Bueno, la jornada va començar el dissabte amb Valladolid, Mallorca, 1-2, el Getafe dissabte 2-0 contra l'Alavés, Rayo Vallecano de Canoes 1-1, Real Societat 3, València 0, Osasuna 4, Barcelona 2, i ja anem al diumenge, en Celta Girona 1-1, Atlètic Club Sevilla 1-1, Betis 1, Espanyol 0, Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 1, i avui juguen a les 8:30 de la nit el Villarreal contra les Palmes. La classificació és la següent. La Barcelona en 21 punts és el líder, després està el Real Madrid en 18 punts, l'Atlètic de Madrid en 16, el Atlètic Club Mallorca, Villarreal en 14 i Osasuna en 14, ja que dic que el Villarreal té un partit menys que els que juguen aquesta nit contra les Palmes. Després en 12 punts està el Betis, en 10 punts està Rayo Vallecano, el Celta i l'Alavés. En 9 punts tenim el Girona, el Sevilla, en 8 punts a la Real Societat, en 7 punts tenim a Getafe, Leganés i Espanyol, en 5 punts al València i al Valladolid, i tancant la classificació Las Palmas en 3 punts, que encara no ha guanyat partit. Bueno, en el capítol de gols marcats en els últims 5 minuts de la Varga, esta setmana ne tenim uns quants. Uns tenen més transcendència que uns altres, però bueno, us anem a comentar igual. En el Valladolid-Mallorca va marcar Ivan Sánchez al minut 94, un gol intrascendent perquè venia el Mallorca guanyant 2-0, va marcar al minut 94 el 1-2. Després tenim en el Real Societat València, també sense transcendència, que el Carson va marcar al minut 92 o 3-0. Després tenim, també sense transcendència, en el Osasuna Barcelona, que Bretones va marcar al minut 95 el 4-1, i després va venir al 89, va marcar el 4-2. Després un altre que sí que va ser de pura mala sort va ser l'Atlètic Sevilla, Padilla, que havia acabat d'entrar el partit, va marcar en pròpia porta un minut 93, el que va ser el 1-1 contra el resultat final, que anava perdent el Sevilla 1-0. Després en el Betis Espanyol, també en l'última hora, el minut 85, el Ceuso va marcar el 1-0, que així es va acabar el partit. I després en l'Atlètic de Madrid-Real Madrid, al minut 95, va marcar Correa també després d'un rebot i va jugar el partit. Avui quedarà el partit Villarreal-Las Palmas, que per un puesto veig que està anunciat a les 9 i un altre que està anunciat a les 8:30. Suposo que serà a les 9, com a les 8:30 no té massa sentit. Doncs bueno, Joaquín, ja tenim aquí l'obvio del partit d'ahir de l'Atlètic de Madrid. Què mos dius?
Pues bueno, hem vist partits molt més bons que el que vam veure ahir. Va ser un partit bastant, bastant avorridot per a mi. No va ser cap cosa de l'altre món. I després, el bochorno que vam tindre que viure, perquè en los temps que estem això ja no tindria que passar. Vaig trobar molt bé una gran actuació de l'àrbit que va suspendre el partit. I això pues, tindria que passar moltes vegades.
Tindria que sentar un precedent. Jo, això s'ha vist molt poques vegades.
Si te dic la veritat, vaig anar a veure el partit en la consciència que aquest partit se suspendria, però per una altra cosa. Yo pensaba que insultarían a Vinicius y el Madrid se retiraría. Vaig tindre tot el dia aquesta sensació. Sí. Dic, passarà això i no veurem el partit molt de rato. I mira, va ser per l'assumpte de lo que va ser. En fi.
Pues jo en això estic totalment d'acord, perquè passa de que el tema de l'Atlètic de Madrid és una miqueta reiteratiu. I me dona la sensació de que des del club tampoc estan posant massa interès en acabar-ho, això. I t'ho dic per la sensació que tinc, entens? O sigui que a Camp de l'Atlètic de Madrid, que deixen entrar a tios que van encaputxats, que van tirant coses, això ho fan tots, que després quan que vagin el mateix entrenador i jugadors allí a calmar-los, que l'entrenador i algun jugador després vulguin dissimular i vulguin llevar ressai una miqueta d'importància, perquè resulta que el porter del Madrid havia sigut insultat durant el partit, quan va marcar el Madrid va aplaudir i es va fer algun gesto a la grada esta, pues resulta que això van i diuen és que, claro, aquells han fet això perquè el porter us ha provocat. Home, no fastidies, el porter us ha provocat tot el que tu vulguis, però tu pots insultar, vale, d'acord, i un porter se pot sentir al·ludit, però d'aquí a tirar objectes pues, que poden fer mal. O sigui, mira, tens el cas, per exemple, esta mateixa setmana, en un partit de la UEFI a Roma, el Atlètic Club, quan va marcar quasi al final del partit el gol de l'empat, pues, va haver de la mateixa afició de l'Atlètic van tirar una bengala contra el públic de la Roma, que no sé si la volien tirar contra el públic de Roma o la volien tirar al mig del camp, no ho sé, però van anar al públic de la Roma, es pot haver una desgràcia, però bueno, pues, immediatament els mateixos jugadors de l'Atlètic i després d'entrar en roda de premsa van fer unes declaracions però criticant aquesta actitud, entens? Però bueno, pues, a l'Atlètic de Madrid això no passa, no sé si és que l'Atlètic de Madrid té temor en aquest tipus de sujetos i possiblement, no sé, això penso jo, aquesta gent viu a Madrid, entens, els jugadors viuen a Madrid i poden pensar que haguen represàlies o quizás haguen tingut algun tipus d'amenaça. No ho sé.
En els últims anys ha passat ja algunes vegades que una vegada va haver un mort que el van tirar al riu o no sé què va passar allí, han tingut ja bastantes incidències sobre...
I una altra vegada un aficionat de la Real Societat també va haver un desagradable succés que el van matar.
És el que ara te comentava. Han passat coses que tindrien que ser...
I aquest que tu dius del riu va ser contra el Deportivo de la Coruña. Ahir se van citar les dues aficions per pegar-se, però va haver un mort, entens? Això són paraules majores. De totes formes, hi ha equipos que això ho han erradicat, perquè això al Bernabéu me'n recordo que també passava, i al Camp de Barcelona també passava, i el Joao Laporta se va carregar els boixos nois, i el Madrid se va eliminar els ultrasur, allò que en aquests grups radicals se'ls van llevar de damunt, els van costar pues, crítiques i amenaces d'això, però me'n recordo de que en èpoques passades de Ramon Mendoza i tota aquesta gent, els ultrasur tenien habitacions disponibles dins del Bernabéu per guardar les seues pancartes i si tenien que tirar bengaves o que sé, o que... Però bueno, això va arribar a Florentino Pérez i va dir, senyores, fins aquí s'ha acabat, aquesta gent aquí no entra més, es va expulsar del camp i va canviar per a grada d'animació i ahir s'ha acabat el problema. I a Camp de Barcelona me consta que va passar el mateix. I l'Atlètic de Madrid, pues no, l'Atlètic de Madrid està ahí i només tots són pilotes fora i ja està, i cartes que no lliguen, entens? Però no, la cosa no ho arregla.
Pues bueno, esta part la deixarem i a veure si pròximament canvia tot per a bé.
En quant al que va ser el partit, va ser un partit per mi prou fruixot, entens? No va bé aquella emoció dels resultats, entens? De que marco jo, marques tu, però un derbi que estava molt controlat. Fes-te compte que havíem pactat un pacte de no agressió, que donava la sensació de que l'empat os anava bé als dos. Després, evidentment, el Madrid li va sentar molt malament haver perdut els dos punts que quasi que tenia guanyats, i el Betis Madrid va sentir com una llengüeta fresqueta haver guanyat un punt quan ho tenia perdut, entens? Però bueno, en un principi donava la sensació de com van jugar, perquè vamos, atacava el Betis Madrid i el Madrid tots detrás. Ocasions de perill, en tota la primera part no vam fer una, i un Madrid el mateix, en tota la primera part només una, també, o dues ocasions, però no res, o sigui, molt de gambeteo fora l'àrea, molt de pas en curt i tal, i no res.
El Madrid, que vingui l'equip que vulgui, com que se posen a detrás l'equip, sí, serà molt complicat fer un gol. Sí. Molt complicat. Nosaltres farem gols quan juga un equip contra nosaltres de tu a tu. Quan se posen a detrás, mos serà molt, molt difícil, molt difícil.
És molt complicat. És molt
i ahir,
complicat,
sí. Ahir ho vam veure, sense Mbappé, la cosa no xuta.
De totes formes, la línia, això que va fer este Carleto, jo crec que va ser la millor que podia plantejar sobre el paper. Jo sempre me ratifico el mateix, hi ha dos jugadors que per mi no tenen nivell per jugar a Madrid, que són Mendy i Tchouaméni, però bueno, este té una fe cega en aquests dos jugadors i es posa sempre de titulars. Les limitacions de que té la defensa d'este Mendy són però múltiples. No hi ha forma de que traga un balón controlat, o sigui, només sap retassar el balón al portero i cap atrás, cap avant no tira mai. I Tchouaméni sí que és una espècie d'estòper allí davant del bord de l'àrea, doncs perquè tapa molt de joc, però un metro fora de l'àrea cap avant és inoperant totalment, o sigui, no hi dona fluïdes ni verticalitat al joc, l'únic que fa és tallar balons quan els talla, que sempre va detrás com un procés, no arriba mai a la porta. Ara, quan espera a l'equip contrari, que al bord de l'àrea sí, però a partir d'ahir no res.
Sí, és un jugador, com sí, tu dius, jo crec que al Madrid li ha fet més bon paper quan ha tingut que jugar per obligació, sí, de central,
sí, que, no li agrada,
que al mig, sí, del camp. Sí. Al Madrid li ha anat millor quan ha estat de central que al mig del camp. Com te deia antes, jo crec que per l'any que ve el Madrid té que fitxar, però per necessitat, dos laterals i un centrocampista, però de manera fulminant, perquè Carvajal algunes vegades pues, lo tindrem lesionat, perquè és un jugador que juga al 120%, sí, i a los anys ja se notaran. I el que és Mendy, que tu dius, jo no ho puc comprendre, no, és que jo no ho puc veure, perquè el que estàs parlant, per a davant no mos porta res cap avant, sempre cap atrás, i compliquen la vida al porter. Al porter del Madrid, les defenses li compliquen molt la vida. En vez, quan se veuen en l'aigua al coll ofegats, en vez de pegar-li un patadó i aviar la pilota, li passen al porter perquè s'ofegui del tot. És increïble el que passa algunes jugades allí detrás. Sí. Però, en fi,
no hi ha un jugador que li posi pausa a l'equip que apoye la sortida de balón del Madrid, que no el té, pues, la defensa està incòmoda i quan hi pressiona una miqueta fa massa fallos, entens? I això és impropi d'un equip de nivell. Els equips bons la pilota la tenen que saber traure. Estarà un Madrid ho havia fet, ara pues, desgraciadament no ho fa, però bueno, pues, va, pues, si no ho fa pues, tindran que buscar algú que hi tornarà una solució. No sé si ara que recuperant a Camavinga, ahir estava convocat però no va jugar pues, perquè sortia una vegada i tampoc valia la pena arriesgar, però estava al banquillo, a lo millor contra el Lille el dimecres en un partit de Champions, però sí que el trau.
Pues és molt probable, perquè Camavinga crec que venia del Lille, ell va jugar allí. Sí, pues... Vull dir que, com aquell que diu, jugaria a casa.
Sí. Pues bueno, allí va pel tirant. Pues... Sí, ya está. Y después, ya te digo, la defensa, los dos centrales bastante, sobre todo Militao, bastante una miqueta insegur, me han dicho en la pilota de Spaus, ya te digo, que no os va a aclarir, pero la parte derecha sí que traía en veu la pilota, pero cuando arribaba en davant, Rodrigo va estar completamente desaparegut la primera parte, la segunda va fer alguna cosa també. I Vinícius va estar bé per una senzilla raó, va aportar molt bon joc i se va dedicar a jugar a futbol i no a protestar. I això, pues, bueno, a veure si es dona compte de què és el que té que fer. De que hasta ara se passa més, s'ha passat més rato brassejant i gesticulant i protestant a l'àrbit i encarant-se en uns i altres que no jugant a futbol. Ahir això no ho va fer i la cosa li va sortir millor. I els jugadors del Madrid crec que ho van agrair.
Això, jo no, espero que aquest jugador sí. Això se ho posa al cap i s'olvida de lo que fia. Sí. Però si no s'olvida... Per al Madrid serà un problema molt gran, sí. El jugador
ja, aquest. Ja que comenta també que va sortir lesionat Courtois, que en té se perdrà dos partits, té un problema d'abductors, possiblement arribarà... O sigui, el dia de dimecres que juga el partit de Champions i el dissabte que juga contra el Villarreal, pues no jugarà, estarà l'únic. Després ja vindrà el parón de seleccions i allí pues, crec que se recuperarà. Després del parón de seleccions, pues, esperem tindre a Mbappé i a Courtois, si no ve ningú lesionant de les seleccions, claro. Però bueno. Després l'altre partit, per comentar, estava Osasuna a Barcelona, el Barcelona va perdre la invertibilitat a camp de Osasuna, la veritat és que va ser una iniciació molt arriesgada per part del tècnic de Barcelona. I igual que allà baix a Villarreal i va sortir bé, pues aquí a Camp de Osasuna no hi va sortir. També és veritat que a Camp de Osasuna pues, els canvis que va fer van ser... O sigui, va posar de suplent els jugadors més importants que contra el Villarreal. Però això és massa cosa, ja entens? Són massa, donar-li massa facilitats. Que posi a mi a mal banquillo, que no jugui Rapinha, ni Valde, ni Caçador, ni Íñigo Martínez, pues al final... Això, l'equip se té que ressentir. I Osasuna pues, bueno, va fer el seu partit, lo va agarrar en dos contres, va posar un 2-0. Jo dic en 2-0, a la mitja part estava virant i dic jo te firmo l'empat aquí. Perquè dic, farà almenys tres canvis. Traurà a Rafinha i traurà a Minyamau i a Caçador. I el decorat canviarà. I no ho va fer. Els dos canvis els va fer, però bastant més tard. I entonces possiblement ja no hi havia remei, perquè van marcar el 2-1, un gol així de mig de xurro, perquè Sergio Herrera...
Sí, el porter va fer un fallo.
El portero aquell va bocar un baló i se precipita donant el defensa, el defensa anava d'esquena, la pilota hi va un del Barcelona i va passar a Pau Víctor i este xuta. Per mi, el que volia fer era una altra cosa, però bueno... Va ser un mist allò.
Va sortir el que va sortir.
Va sortir così, el porter va resquillar i la pilota va anar dins. I, bueno, i a partir d'ahir, pues, aquell equip, o Barcelona, o apretava, va tindre el 2-2 en les botes de Ferran. Va ser un altre paradón del portero. I a partir d'ahir, després ja va vindre el 3-1. Després del 3-1, veu en un penal, que per mi és clar. Després va vindre el 4-1, un xutasso de fora d'àrea. I ja faltant, pràcticament, acabant seu partit, va vindre Mau, va fer un golaço també de fora d'àrea. I així no se va acabar el resultat. No sé si era el dia més adequat per fer rotacions, tenint en compte de que demà dimarts el Barcelona juga contra el colista de la Lliga Suïssa, un partit de Champions, però bueno, segur que ho va donar prioritat a la Champions que no en este partit de Lliga.
Jo, Rafa, sóc partidari de que en estos partits surtiga lo millor que pugui tindre. Sí. I si el partit ja lo tinc mig decidit, llavors canvio a qui siga, però no és el mateix sortir en l'equip titular i posar-te per davant el marcador, per exemple en un 0-2, que tindre a 3 o 4 titulars al banquillo i estan perdent per 2-0, a pesar que avui en dia un 2-0 no significa molt, ho he ensenyat diverses vegades, que per exemple el dissabte i ahir en Alemanya han hi hagut dos partits que l'equip local a la mitja part guanyava 3-0 un partit d'estos van quedar 4-4 i l'altre 3-4.
Imagina't.
Imagina't, sí. Per això te dic que de primer jo buscaria sempre anar per davant.
Assegurar el tanto.
I després, pues, si el partit lo portes de cara, pues, pots canviar qui vulgues.
Després, a part d'això, hi ha una cosa que és la qüestió anímica que pot representar una victòria a camp de Osasuna respecte al Madrid. Que sí. Si el Barcelona guanya a camp de Osasuna, són 3 punts. Que el Madrid després surt molt pressionat a camp de l'Atlètic de Madrid, perquè si no guanya, el Barcelona va a 3 punts, bueno, pues, has anat a 7 punts, entens? Això és una barbaritat en aquestes altures de campionat. Pues, bueno, això no ho van saber calibrar, i són temes que són per mirar-ho, perquè, bueno, quan jo un boi, suposo que el Barcelona anirà sobrat i guanyarà, però a camp de l'Osasuna, que és un partit més complicat, tenint la possibilitat en una visita complicadíssima que tenia un Madrid al Metropolitano, pues vaig a posar-me a 7 punts i guanya tu. El pressionat que has tingut que sortir, o Madrid ara m'ha dit, però bueno, si perdo continuaré a 4 punts i quasi que te firmo l'empat. O sigui, no, faré un pacte,
sí,
de malversió.
Per a nosaltres ahir va ser una cosa agridulce, perquè quasi que vam tindre els 3 punts al sac i al final només me'n vam emportar un. Sí. Bueno, este punt, hasta cert punt, ja veurem lo important que pot ser a final de temporada. M'entens?
Mas sí, que en l'Atlètic de Madrid se suposa que l'Atlètic de punts ne perdrà pocs a casa. I ara ha perdut 4, 2 contra l'Espanyol i 2 contra Natos, que Natos també té David, que han empatat 3 partits 1-1, i d'estos 3 partits, o sigui, han sigut els 3 fora
casa.
I teníem o a camp del Mallorca, el primer partit, i ahir a Canadà dic que anàvem davant, o sigui que també és per fer-se-ho mirar, i després a camp de les Palmes que van marcar els 3 minuts de partit. Entens? Perquè això són coses que ho tenen que fer veure entre els jugadors.
I clar, ara ja quan començarem a jugar molt a sovint, dissabte, diumenge, i el dimarts o dimecres, entonces pues, bueno, veurem els xavals estos jovens, tot el que poden aguantar i tot això serà... Sí. No serà tot tan fàcil. Sí. I per a mi, avui en dia... L'equip d'Europa que està més en forma és el Bayern de Múnich.
Doncs va empatar a casa.
És igual, ahir el dissabte va empatar a casa contra el Leverkusen. Sí. No oblideu que el Leverkusen és l'actual campió d'Alemanya i té també un gran equip. Però a part d'això, els dos últims partits de la Lliga Alemana i el partit de la Champions, en 3 partits, el Bayern ha fet 20 gols. Que està en seguida dit,
sí, perquè
hi ha que fer-los.
De Lliga n'ha portat a 7, de fet. De Lliga n'ha portat a 7, però bueno, porta els mateixos com Madrid, de Lliga. També porta a 7. Mira, esta setmana tenim, ja que ho has comentat, tenim partits de Champions. Comença demà, va ajornar. El Barcelona juga contra Young Boys a les 9 de la nit. Després continuem el dimecres, el dia 2, que juga a les 7:45 el Girona-Feyenoord. I a les 9 juga el Benfica Atlètic de Madrid i el Lille contra el Real Madrid. Després, el dijous, tenim partits de l'Europa League, el dia 3, que a les 7:45 juga la Real Societat contra l'Anderlecht i a les 9 de la nit l'Atlètic Club contra el AZ Alkmaar, un equip holandès. I després, el mateix dijous, també tenim un partit de la Conference League, que és a les 7:45, on juga el Legia Varsovia contra el Betis. I aquests són els partits que se jugaran entre setmana. I després ja el divendres ja comença a travegar la Lliga. O sigui, tenim un Leganés-València a les 9 de la nit, el divendres. Després, el dissabte, tenim un Espanyol-Mallorca a les 2 de la tarda, un Getafe-Osasuna a les 4:15, a les Palmas-Celta a les 6:30, i el Valladolid-Rayo Vallecano també a les 6 i mitja, molt bé, i a les 9 tenim el Madrid-Villarreal. Espero que Simón pugui... No sé, home, el Madrid no sé si anirà, però almenys que vingui a la tertúlia o dilluns, perquè la setmana passada tenia que vindre per comentar el partit del Barça i tampoc va vindre, pobre. Però bueno, són temes laborals i si no pot vindre, doncs primer és el primer. Després, el diumenge tenim un Girona-Atlètic Club a les 2 de la tarda. A les 4 i quart tenim l'Alavés-Barcelona, a les 6 i mitja tenim el Sevilla-Betis i tanquem la jornada a les 9 de la nit la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. També serà un partidasso. Perquè l'altra setmana ja hi ha paró de seleccions. Tenim ahir altra vegada la selecció en dansa.
I el Sevilla-Betis pues, també té la seva salsa.
El Sevilla-Betis serà un duelo en la cumbre, que allà aquesta gent també s'espera en candeletes, saps? O diumenge a les 6 i mitja. El diumenge tindrem una bona tarda futbolera. A la vegada Barcelona, Sevilla-Betis i Real Societat Atlètic. I a hora de dinar, o Girona-Atlètic Club, que este jo ja no sé si ho podré veure. Bueno, segur que no. Dinant no ho veuré. Vosaltres, potser, un tros de cada partit sí que ho veuré. Però bueno.
Pues, senyors, no res, esperem que el dilluns que ve pugui vindre Simón i tinguem la tertúlia més gran.
Una miqueta més ampla, sí que és veritat.
Pues no, molta sort a tots, sobretot, sí. que guanyo el millor, com sempre dic. Sí, bueno, hem de fer la porra a veure si ens guanyem el pernil enguany,
I que no es lesiona ningú més ja.
Això també cosa, vale. Bueno, una abraçada, senyor, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, el dilluns, a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat.
I bé, fins aquí arribem a l'Hoy por Hoy del dia d'avui. Tornarem d'aquí un ratet, en hora 14, Maestrat, amb molta més informació. No res, us deixo a les notícies de caràcter nacional i tornem d'aquí, no res, d'aquí uns minutets, amb molta més informació.
Hoy por Hoy Maestrat, con Cristian Gómez.